que Déu existeix.
Sí, és una religió. No, és un home...
que existeix la transcendència, no entra...
Efectivament. El que diu és que la ciència permet demostrar que som quelcom més que un cos...
Que matèria.
Que matèria. Sí, sí. I això és bestial, eh?
No m'esperava mai que els dilluns estaríem parlant d'aquests debats. Fem una pausa, parlem d'una altra més real, i és que als mercats de Catalunya falta relleu generacional, i cada vegada segurament molts de vostès hauran vist que hi ha moltes parades que estan tancades. Ara ho expliquem.
El matí de Catalunya Ràdio.
Si tens febre, truques al metge. Si el teu ordinador té un virus, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Només avui, al Black Friday del Cort Inglés, aprofita i vas canviar el teu 15% de regal en moda, accessoris, sabateria, esports, llar, bellesa, lleure i molt més. Només al Black Friday del Cort Inglés, a la botiga web i app. Consulta'n les condicions al cortinglés.es.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel, als nostres torrons.
Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Només avui, Cyber Monday, a la web i l'app del Cort Inglés. Descobreix milers d'ofertes i de les millors marques de moda, electrònica, electrodomèstics, joguines, esports, bellesa, llar, amb descomptes de fins al 40%. Recorda-ho, només avui, Cyber Monday, a la web i l'app del Cort Inglés.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Per què li vols enviar el berenar a la teva germana?
Fa 5 anys li van detectar un càncer de mama i ara li toca fer la revisió dels 5 anys i li volien donar molta sort.
Morales, que jo que has rebut un berenar, no? I clar que vaig sentir aquesta secció, vaig pensar que si algú es mereixia un berenar, aquest eres tu, per celebrar la vida i l'amor en general.
Vull enviar la meva filla Meritxell, que avui fa 16 anys.
Com a filla és difícil tenir 16 anys, Meritxell?
Sí, no sé, normal.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Portem tota la vida aquí i no saben res de nosaltres.
Fa 600 anys que el poble gitano forma part de Catalunya i així i tot encara hi ha massa coses que no coneixem.
Arriba la Roda Gitana, el podcast que dona veu als qui millor poden explicar la seva pròpia història, la comunitat gitana.
A l'hora d'estudiar hi havia gent que deia que per ser dona i a més gitana que no seria capaç. Jo em vaig esforçar i vaig demostrar que això no és així.
Família, música, llengua, educació, orgull, història i sobretot veritat.
Coneixerem en profunditat la cultura gitana des de dins i des de tots els angles possibles.
La Roda Gitana, Manuel Gavarre i de la mà de Fagic. Aquest dimecres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
La literatura és aquest branquilló i la immortalitat una d'aquestes guspires, príncep. Res desapareix enlloc, però res perdura tampoc. De El primer emperador i la reina lluna, de Jordi Cussà.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora sigui tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
El David va dir en Pau Lloc, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. De seguida anem cap als mercats de Catalunya, cap a un mercat concretament. Però abans, atenció, perquè avui un emissari dels Estats Units viatja a Moscou per reunir-se amb Putin amb l'objectiu d'avançar cap a un acord de pau per Ucraïna. Això el mateix dia que els ministres de defensa de la Unió Europea volen parlar de rearmament. Jordi Baró, bon dia, bonjour.
Hola, bonjour, bon dia.
Es troben amb l'OTAN i el govern ucraïnès.
Exacte, és una reunió prevista des de fa dies, però que es fa en aquest context de negociacions en marxa entre els Estats Units i Ucraïna, amb aquesta nova ronda de converses ahir qualificada per Washington com a productiva. La Unió Europea manté des de fa dies que el que cal és més pressió a Rússia, més sancions i també reforçar el suport militar i també financer a Ucraïna, però també envia missatges d'optimisme sobre aquestes converses, assegurant que creu que van en la bona direcció, com deia aquest matí l'alta representant per la política exterior, Kaya Kallas.
It is clear that...
Queda clar que Rússia no vol la pau i, per tant, hem de fer Ucraïna tan forta com puguem perquè estigui preparada per defensar-se per si mateixa en aquest moment tan difícil. Podria ser una setmana crucial per a la diplomàcia.
Veurem, doncs, si aquesta setmana és finalment clau per la diplomàcia, com diu l'alta representant per la política exterior, mentre els 27 han de continuar negociant avui com articulen un préstec de 140.000 milions d'euros per Ucraïna que volen donar-li a partir dels béns que li han confiscat a Moscou des de l'inici de la guerra.
Gràcies, Jordi.
Adéu, bon dia.
I això mentre la indústria catalana, atenció, Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
Vol consolidar-se com a referent en matèria de defensa.
Sí, Foment del Treball i la Generalitat es conjuren perquè Catalunya aprofiti el context de rearmament europeu per consolidar-se, com deies, com un dels pols industrials i tecnològics de referència en aquest àmbit, el de la defensa i seguretat d'Europa. Un sector que ja representa, de fet, el 4,2% del PIB industrial català. El president de la patronal ja va ser fa dues setmanes a Brussel·les per mantenir contactes amb la Comissió Europea i reclamar per Catalunya part del pastís de 800.000 milions d'euros que es pretén que es destinin a compres d'armament i tecnologia militar els pròxims 4 anys. Una de les grans apostes de la Generalitat i Foment és aprofitar per impulsar la reconversió de la indústria auxiliar de l'automòbil i també pel desplegament de la intel·ligència artificial.
Doncs mentre estem veient com algun servei militar voluntari s'està recuperant, o volen recuperar-lo, en aquest cas a França, o també hem vist a Alemanya, ara veiem com també l'armament serà un tema important, la indústria armamentística, i Catalunya vol jugar-hi un paper. Diu que volen, doncs, aprofitar el boom de la defensa per impulsar la reconversió de la indústria, el de l'automòbil, amb indústria d'armes. No sé si considereu que és pan per avui, hambre per a mañana. Pau.
Sí, bueno, crida l'atenció això, no? Aquest cap de setmana llegia a La Vanguardia que Espanya al final gastarà 33.000 milions de dòlars, bueno, d'euros, finalment fins al 2,1% del PIB, és a dir, que ens van vendre tota aquesta mena de propaganda de que Espanya era el país que estava alineat amb les visions més pacifistes d'Europa, i al final Espanya s'ha acabat subordinant a la lògica otanista, imperialista i militarista que, efectivament, està assolant Europa. A més, en un context absurd, perquè s'estan posant diners infinits en la guerra d'Ucrània, mentre l'imperi, en aquest cas els Estats Units, està pactant un pla de pau amb Putin, que és bàsicament el pla de Putin, i per tant, en certa manera, Europa està quedant un altre cop en la fotografia, doncs, doncs això, com d'alguna manera una força subsidiària dels Estats Units, sense capacitat de diplomàcia, sense capacitat d'imposar solucions més o menys pactistes o pacifistes o diplomàtiques, però a més ja amb una exposició de motius i de voluntats profundament militarista i econòmica, no? De que ja fins i tot volem formar part d'aquest pastís, en el cas de Catalunya, i guanyar diners amb la guerra i amb la mort i amb els conflictes que estan havent, especialment en el cas d'Ucraïna, que estan portant, insisteixo, a moltes morts, però sobretot també a un descol·locament geoestratègic d'Europa brutal, no?
Montserrat.
No, justament els informes de l'ETA i Draghi ja avisaven de la necessitat d'una reindustrialització d'Europa, que clarament la major part dels experts diuen que passa, tenint en compte el paper galdós que ha fet fins ara la Unió Europea en qualsevol mena de conflicte, en aquest rearmament. És a dir, en el fet de que justament aprofitem la defensa com un element per revitalitzar la nostra indústria. I des d'aquest punt de vista, crec que la idea de Catalunya, no sé si hi ha contactes amb la Unió, és que aquest pastís, que no és menor de 800.000 milions d'euros, que ens havien dit que era necessari utilitzar en aquest àmbit, ens pot permetre donar alguna mena de passa en aquest sentit. Clar que hi ha dintre de tot el que fa referència a defensa una part que resulta més blanquejada o més compartida, que és tota la part de les noves tecnologies, d'intel·ligència artificial aplicada al ciberespai, de la ciberseguretat, que són, com abans es deia, respecte del déu tecnològic que pugui venir, és una part importantíssima del nostre futur. Catalunya ja n'ha fet algunes passes en aquest sentit. Tenim centres de computació dels més importants del món. Jo crec que podríem utilitzar, implementar o optimitzar aquestes eines ja existents per desenvolupar aquesta part importantíssima del que serà necessàriament una eina imprescindible per fer que Europa deixi de ser el germà petit a l'OTAN i es transformi en un actor interlocutor de primer ordre.
David.
Europa, es veu en tots aquests conflictes, és un nan en política exterior que va a redós de els Estats Units, en el major dels casos, i aquella foto que es va fer el Trump amb tots els presidents europeus al voltant de la taula de la sala oval, que era molt denigrant des d'aquest punt de vista, que explica molt bé la situació. Si Europa vol tenir política exterior, ha de tenir capacitat de defensa. És una cosa que en aquest món, qui no vulgui entendre-ho, no hi entén, però ha de tenir capacitat de defensa. I, per tant, tota aquesta vocació de refermar-se amb la indústria de defensa, Europa ho ha de fer sí o sí. Com es repartirà el pastís? Cal recordar una cosa, aquí una mica d'història, que és que Catalunya té molt poca tradició d'indústria de defensa, i té molt poca tradició d'indústria de defensa perquè políticament ha estat vetada en els últims 300 segles. Vull recordar...
300 segles, no.
Ai, 300 anys, disculpa. Vull recordar que després del decret de nova planta a Catalunya, una de les lleis que es posen en marxa és que els ganivets de taula, els ganivets de cuina, han d'estar lligats. És a dir, per evitar possibles revoltes i possibles temptacions. I que, per exemple, es prohibeixen les capes a Catalunya perquè sota les capes es poden amagar ganivets o espases. Això era la situació. No? I a partir d'allà, sempre ha estat fora de la indústria armamentística. En el País Basc hi ha hagut més tradició, que també es va acabar amb el franquisme, perquè els hi van treure aquestes tradicions, però, en canvi, el que té és molta indústria auxiliar, o sigui, molta indústria que pot reconvertir-se a fer indústria auxiliar de defensa. I jo crec que l'estratègia va més per aquí.
Afra.
Bueno, jo crec que hauríem de respondre les tres preguntes, no? A rearmar-nos, no? Per què, el què i contra qui, no? Jo sóc més de l'aposta que deia la Montserrat, a apostar sobre ciberseguretat, perquè és veritat que l'estat espanyol en aquest cas és referent. Crec que la indústria, sempre que parlem d'indústria és interessant poder parlar també de Catalunya com a motor industrial que és dins d'Europa. Ara, el què, no? Crec que hauria de ser una línia estratègica en el marc de la ciberseguretat, perquè som punters en aquesta línia d'actuació. Contra qui? Aquesta resposta ja seria una altra. I dependre d'aquí, home, doncs dels Estats Units segur que no, i més encara quan tenim al capdavant dels Estats Units una persona tan infumable des del meu punt de vista i tan poc segura com és el senyor Trump, però alhora sí que puc arribar a entendre que tenim un debat sobre la taula que costa molt d'emprendre, que és de quina manera ens rearmem, no? Aquest terme a mi no m'agrada, però de quina manera ens rearmem, de quina manera ens defensem i sobretot de qui ens defensem. De vegades ens hauríem de plantejar de qui ens hem de defensar, no? I trobo que hi ha institucions que no estan donant una resposta ferma al que per mi és cap fonamental, com és als drets humans, no? Si fóssim una mica més sincers amb la Carta Social, si fóssim una mica més respectuosos amb els drets humans, probablement molts dels debats que ara tenim i molta d'aquesta necessitat de defensar-nos del propi ésser humà no estaria sobre la taula. Però comparteixo les reflexions en el fons dels tres companys.
Un minut serà un quart d'onze. Els mercats de Catalunya s'estan buidant. Això per falta de relleu, i avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que la demarcació de Barcelona, un terç de les parades estan tancades. Hem anat fins al mercat de Felip II, a la Sagrera, per veure la situació de primera mà. Lara García, bon dia.
Bon dia, Ricard. Doncs sí, som al Mercat Felip II i aquí la foto és semblant a la majoria dels mercats del territori. Si fas una volta, de seguida veus com hi ha cada dues, tres parades, doncs n'hi ha alguna amb la persiana baixada també, perquè avui és dilluns i hi ha parades tancades, i altres doncs perquè no tenen relleu. La gent es jubila i ningú agafa el relleu d'aquests espais. Els paradistes joves, de fet, normalment ho són perquè són fills de paradistes que ja tenien abans oberta aquesta parada. Ho és, per exemple, l'Àlex Gallifa de la carnisseria Gallifa. Bon dia, Àlex.
Hola, molt bones.
Tu ets carnisser. Quan vas decidir que volies ser carnisser, que volies agafar el relleu als teus pares?
Bueno, això era doncs, potser amb 15 anys, no?, que ja comences a veure que necessites calés per sortir de festa, no?, i fer una mica d'estalvis. I llavors va ser doncs, llavors, quan ja venia algun dia a la tenda a treballar i va agafar una mica aquesta gràcia de voler, doncs, a la vegada treballar, doncs, guanyar calés, no?, que també és el que em motivava més.
També em deies fa una estona que tu vas néixer carnisser. Que tu una mica t'han obligat, pràcticament.
Bueno, és que és el que ens trobem a les famílies d'autònoms, de negocis familiars, doncs que des de ben joves pues, estem escoltant a casa pues, els problemes, tant les coses bones o dolentes, també, però que constantment s'escolten pues, els talls de carn, pues, tots els elaborats, coses que aconseguim diàriament pues, amb els èxits de l'empresa, no?
I a banda del que has après a casa teva, del que t'han ensenyat els teus pares, t'has format, has fet algun curs de carnisseria?
Bé, doncs això va ser que vaig començar primer de batxillerat i allà doncs, bé, amb els estudis no he tingut molta fama. I va ser quan vaig dir, bueno, doncs, haurem d'estudiar alguna cosa, haurem de fer alguna cosa, i vaig buscar alguna cosa relacionat amb el sector, que era doncs, la cuina en aquest cas, perquè ara doncs, per sort hi ha un curs de carnisseria que ha creat el gremi, però llavors no hi havia res i el que es relacionava millor doncs, amb el tema producte fresc era la cuina, i amb la cuina doncs, vam poder aconseguir. Vaig estar 5 anys estudiant cuina, doncs ara doncs, vens a buscar un tall de carn i et preparo una recepta perfecta doncs, per preparar aquest tall de carn.
I creus que en general falta formació per la gent jove que, com tu, potser li crida l'atenció al sector però no s'hi acaba doncs, de llançar?
Doncs ara doncs, és molt recent això dels cursos que està implantant el gremi a Mercabarna. Pots arribar a aprendre el bàsic, no?, per després encaminar-te a una carnisseria, es compagina amb unes pràctiques, i és ara on estem donant fort a aquest sector pues, perquè també ens falta relleu o personal, més ben dit, per seguir pues, ampliant i donant aquest servei de l'artesania càrnica.
I per què creus que la gent jove com tu no s'hi vol dedicar? Per què falta aquest relleu?
Doncs això és molt bàsic i matemàtic, no? És a dir, al final els sous d'aquest sector pues, són una mica justos i després també són moltes hores de peu, és atenció al públic, que a poc s'està perdent això en el món en general, i simplement això és un treball molt, molt, molt pesat i molt cansat on necessites molts coneixements i a la vegada pues, no està del tot remunerat.
Però a tu la teva feina t'agrada?
A mi m'encanta. I sobretot la gent, això, que vingui a la tenda, que et digui que l'últim cop que es van portar alguna cosa que li vas aconsellar i potser dubtava o no s'enfiava molt i et diu que estava brutal, doncs això per mi és supergratificant.
Moltes gràcies, Àlex. Doncs ja ho veieu, Ricard, el que fa falta doncs, és més formació, que és una peça clau perquè hi hagi relleu als mercats i als oficis.
Formació, però també deia una cosa interessant, que és el tema dels sous, al final. És un treball cansat, deia, i el sou no compensa. Situació preocupant, diguéssim, perquè un terç de les parades, ara mateix, a la demarcació de Barcelona, estan tancades. David.
Jo sóc un gran amant dels mercats, m'encanta anar a comprar als mercats, gaudeixo mirant, comparant, quan m'hi puc perdre, doncs ho faig encantat de la vida, i realment et vas trobant cada vegada més parades tancades, no? I ho trobo trist, perquè jo crec que són parades que són rentables i que hauríem de trobar-hi una solució, perquè els mercats tradicionals és una de les coses que més enriqueix un barri, una ciutat, és una cosa netament positiva, no?
Pau.
És el mercado, amigo. Sense intervenció, sense buròcrates d'aquests que tanta ràbia et fan, sense inversió pública, sense planificació, els mercats a cascar-la i tothom al Carrefour, amic David Madí.
Anem a regular els mercats, ara.
Ah, no? Perquè s'estan buidant per culpa dels reguladors. Deu ser per culpa dels ecologistes, dels reguladors, de les feministes, dels woke i dels operadors.
Jo crec que és el mercat, sí, que la gent hi va menys, i per tant venen menys, i per tant tenen menys rentabilitat, i per tant hi ha menys gent que es pot guanyar la vida amb això. Mm. Sí, sí, és una qüestió de tendències enfront de...
Ah, bé, que vinguis a l'àmbit de la planificació econòmica, del, una mica de directrius per reconstruir el teixit productiu català, de proximitat...
També crec que serà de pèndol, és a dir, la compra digital...
Al final d'aquest curs acabaràs a la meva banda, ja veuràs.
Sí, segur, segur.
Ja t'estic portant molt terreny.
Digital...
Més comprar-li la samarreta de Palestina, no crec que me la compri, aquesta sí que no. Això ho tenim perdut, però...
La compra digital tindrà el seu pèndol. També hi ha molta gent que cada vegada anirà a valorar el que és l'experiència en el mercat.
Afra.
Bueno, jo trobo que potser podem tornar a l'inici del debat, no? Quan es parlava de la regulació. Bueno, no va de regular precisament els mercats, sinó probablement de regular els horaris dels supermercats, que és una altra cosa, no? Hem d'entendre aquesta competència deslleial que estem trobant en aquest sector i hem d'entendre també que s'ha de parlar del consum responsable. Però per poder parlar del consum responsable, necessàriament hem de parlar també dels sous dels seus propis consumidors. Vull dir, per poder consumir un producte com el del mercat, que és un producte de qualitat, has de tenir un sou suficient per poder accedir. Per tant, és lamentable, és trist que estem trobant aquestes dades de tancament en els mercats, i sí, jo sóc de les que aposta en una regulació, però una regulació cap als horaris i cap a aquests supermercats que estan buidant els nostres mercats.
Són les 10:20. De seguida tanquem l'àgora. Avui a Bafra Blanco, David Madí, Montserrat Rebrera i Pau Llong. Però abans, Marisa Gil, Pau Forada, bon dia.
Bon dia.
Què més ens queda en aquest programa?
Doncs tot seguit, economia amb el Santiago Niño Becerra. Avui, ChatGTP, que acaba de celebrar els seus 3 anys de vida. 1.200 milions d'usuaris, ha revolucionat la manera que tenim de relacionar-nos amb la tecnologia, sobretot els més joves.
A les 11, l'àgora esportiva amb Ramon Besa, Joel Díaz, Carles Planchart i Laia Tudel. Comentarem el lideratge del Barça a la Lliga després de l'empat d'ahir del Madrid a Montilivi i la vigília d'haver-lo de defensar demà al Camp Nou davant l'Atlètic de Madrid.
I després el concurs pendent que posarà a prova un dels nostres oients. Qui vulgui participar-hi ha de trucar al 93-201-7474.
Tot això després de l'últim concurs pendent i temes pendents que va ser un èxit a l'Autònoma. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola!
Va rebentar l'Autònoma,
no hi cabia ningú més allà
dins. Però per què no vau fer l'aula magna? No entenc. Sempre anem...
Som humils, som molt catalans.
No, ningú donava un duro, Ricard. Això ha sigut un èxit i farem a més universitats. Per cert, ja ho avancem, que anirem fent ronda d'universitats.
Jo vull anar a Colòmbia. Amb el Sala Martín.
Home, mira, hi pot acompanyar el Pau, i el David, i així compensem. I ara què diuen els altres, ara jugant, Joel Díaz, va.
Doncs els altres no, nosaltres, perquè aquí a l'Àgora hi ha agoraires que barregen temes, com per exemple el de la pesca porcina africana, amb noms, com el de l'Afra. Escoltem.
Això t'ha ferit molt, Àfrica? Això de la discussió de la jornada laboral, no? Perquè com a sindicalista hi deus dedicar molt. Afra, disculpa'm, m'he equivocat.
Era comprensible, en aquest cas.
Cap problema.
Doncs aquest cap de setmana també hem tornat a comprovar que en Feijó, o qui li escriu els discursos, escolta bastant en Carlos Herrera de la COPE. No crec que ningú dubtés, però a la manifestació pepera d'ahir es va tornar a fer evident. Divendres l'Herrera obria el programa amb això.
Final de l'escapada. 3 de los 4 del Peugeot han pasado por prisión. El cuarto sigue en su despacho como si no pasara nada.
Y Núñez Feijó, ahí de això, els manifestants.
4 cogieron ese coche para llegar al poder y 3 ya conocen la cárcel. Falta el 1, el presidente del gobierno, al que nada le consta. Nada le consta. No sabe nada. No lo recuerda. No le consta.
Més o menys el mateix discurs. Aquest matí l'Herrera s'ha tornat a recordar dels empresonats Ábalos i Koldo. Ábalos deia xarxes que dins a Soto del Real hi fa fred.
Bueno, frío, tío. Frío. Entiéndase, frío no. Pero hay lugares donde sí hace frío. Puede que no haga mucho frío en España, pero hay celdas muy frías en la prisión. Usted entra por primera vez en una prisión y lo primero que te preguntas es, pues yo, ¿por qué estoy aquí? Si yo realmente qué mala suerte he tenido. Y los que estaban conmigo en esta aventura, sin embargo, están fuera. Entonces es cuando hace frío. Mucho frío.
I a partir d'aquí s'ha dedicat a forgar la ferida del PSOE muntant un col·laborat socialista amb trames d'enveges, traïcions i exdones que ens anirà servint per capítols.
Cuando Margarita Robles se entera que Ábalos había mostrado interés por ser ministro de Defensa, encarga un informe al CNI que acaba en la mesa de Sánchez. Y Carolina, la mujer de Carolina Perles, la exmujer de Ábalos, le dice en un Halloween a Adriana Lastra y a Maricha Ruiz Mateos, que entonces era director de comunicación del PSOE, que tiene todo tipo de pruebas contra Ábalos, que Ábalos era esto, lo otro y lo de más allá.
Vale.
I a les xarxes, Joel, què han dit?
Doncs mira, Ricard, començo pel més important. No sé si sabíeu que Sònia i Selena s'han separat.
Ah, sí?
Si no ho sabies, Pau Llonc, sento jo que sé qui et doni la mala notícia.
Recordar el nom de la cançó, com era?
Jo quiero bailar.
Quiero bailar toda la noche. Mm. Hi ha una bona notícia, no obstant, que sé que estàveu patint, i és que la Sònia ha trobat feina de reportera, i jo crec que ho fa bé, però li costa entendre què li diuen pel pinganillo. Aquí, per exemple, ha de preguntar per el despido del Conde Lecchio, però pregunta pel vestido del Conde Lecchio. Bueno, és bastant divertit.
¿Quieres saber tu opinión, Alejandra? Vea, que lo vas a preguntar por Lecchio, ¿no?
Sobre el vestido de Alejandro.
¿Qué opinas?
¿Sobre el vestido de quién?
De Alejandro.
¿Quién es Alejandro?
¿Quién es Alejandro? No sé, no entiendo.
Me está comentando el vestido.
¿Qué vestido?
El despido de Alejandro
Lecchio. Ah,
es que no voy a decir nada. Creo que sobran las palabras, ¿no?
Sobran las palabras. A qui no li sobraven les paraules va ser l'altre dia a Koldo García, a la seva entrevista amb Eduardo Inda. Us he portat un moment on tots dos fan gala d'una gran economia verbal.
¿Pondría la mano en el fuego usted por Pedro Sánchez?
No.
Nunca.
Antes sí.
¿Y ahora?
No.
He estat molta estona pensant a què em recordava aquest moment. No sabia si alguna pel·li dels germans Marx, i al final hi ha caigut. Era un gag clàssic dels grans de Cruz i Raya.
A la salida.
No, a l'entrada.
No.
Així com a l'entrada.
No.
A la salida.
Sí.
O sea, que a la salida.
Sí.
I a l'entrada.
No.
No, antes no.
Antes no.
I ara?
Ara sí.
O sea, que ara?
Sí.
I antes?
No.
La misma que antes.
No.
Ara?
Sí.
Tampoc sé si heu vist l'espeech de l'Ayuso aquest cap de setmana a la manifestació del PP contra la corrupció. Per mi el millor moment ha estat aquest.
Ai, 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 que me voy a enfadar un fin de semana. Ai, que ofensa, ai, que titular. Ai, 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 como sigan así, rufián, ai, ai, ai. Hay que tener poca vergüenza y poca dignidad para salir todos los días a mentirnos a la cara. Como si las españoles fueran idiotas.
En fi, no. Res a dir sobre aquesta última frase. Això també he tingut la sensació que em recordava alguna cosa. Primer he pensat que el PP fent una mani contra la corrupció em recordava aquella foto del Maradona i el Julio Alberto en un partit contra la droga, però no era això. El to de l'Ayuso m'ha recordat un altre moment. No sé si recordeu aquella manifestació de fa 2 mesos, Ricard, convocada per Hazte Oír davant del jutjat on havia d'anar a declarar Begoña Gómez. Recordeu que us va posar el tall d'una dona que no girava rodó? Doncs busqueu-li les 7 diferències amb Ayuso.
Eres un satanista! Estàs aquí en una francmaçoneria! Eres un francmaçó! Eres un muñeco de l'Ufaquisto! Que jo sono satanista! Eres un satanista!
Begoña, puentista! Te has pasado de lista! Begoña, declara que esto nadie lo para!
En fi.
Gràcies, Joel. I gràcies també a David Madí, Pau Llonc, Montserrat Rebrera i Afra Blanco per acompanyar-nos. Que vagi bé.
A vosaltres.
Avui fa 3 anys naixia ChatGPT. Ara en parlem, el professor Santiago Niño Becerra.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia tocat i deprimit quan perds el joc de la batalla naval. I la resposta era enfonsat. Estar enfonsat és sinònim d'estar deprimit. I el joc de la batalla naval, quan l'enemic detecta la posició d'un vaixell, el deixa tocat i enfonsat. 1568 dels 1596 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 5 punts per a la Copa. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Ton Tarragó Cavaller, de Solivella, a la Conca de Barberà. I avui també ens heu dit... Esfonsat, decaigut, o ensorrat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Els dies 6, 7 i 8 de desembre vine al Mercat Medieval de Vic amb transport públic.
Artesans, taverners, firaires i espectacles ompliran el centre històric de la ciutat de Vic.
Els dies 6, 7 i 8 vine a Vic amb transport públic i viatge a l'època medieval.
Programació a vicfires.cat.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
Una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperat.
Ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat. Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
Ja l'he dit.
Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà. Tu vas tornar.
Les cèl·lules canceroses poden aparèixer i proliferar en qualsevol moment. Detectar-ho a temps pot marcar la diferència. El 14 de desembre col·labora amb la Marató de 3CAT pel càncer. Detectem-ho. Arreglem-ho.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Jaume Serra, per brindar i celebrar els moments més especials de la teva vida. Cava Jaume Serra. La tarda de Catalunya Ràdio.
Barcelona és la ciutat convidada d'honor de la Fira del Llibre de Guadalajara. I a la tarda de Catalunya Ràdio us ho explicarem tot des de Mèxic.
Dijous i divendres 4 i 5 de desembre des de la Fira per escoltar els nostres autors més internacionals. Llibres, cultura, història, música...
I una mica de gastronomia, no? Fem uns tacos i uns chilaquiles?
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
Un programa ben xingon.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Fa just 3 anys naixia una eina que revolucionaria el món tecnològic. OpenAI llançava el xat GPT amb només aquest temps arribat, atenció, a 1.200 milions d'usuaris. Volem analitzar les llums i les ombres d'aquesta intel·ligència artificial amb l'economista i catedràtic Santiago Niño Becerra. Santiago, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, bon dia.
Creu que el xat GPT és la tecnologia que segurament hem integrat més ràpidament els humans amb aquestes dades?
Sí, però atenció, ChatGPT i altres models semblants, com pot ser el Gemini de Google o el Copilot de Microsoft, han tingut aquesta expansió perquè primer els ordinadors, o els, és a dir, el concepte de navegació a través d'ordinador, de tablet o de mòbil, ja estaven extensos i estaven totalment integrats a la societat, en primer lloc, i en segon lloc perquè hi ha un percentatge majoritari de la població mundial que sap bastant moure's per internet. És a dir, si aquests models haguessin sortit fa 10 anys, jo penso que l'expansió no hagués sigut tan massiva com ha sigut.
Perquè, és a dir, d'aquí uns anys veurem segurament la magnitud real que ha tingut ChatGPT, no?, de la intel·ligència artificial, però sembla imparable, és a dir, que això anirà més segur.
Sí, perquè, a veure, aquests models que atenció, jo crec que val la pena ressaltar que són models de llenguatge, perquè en el fons es tracta d'això, és a dir, es tracta de que una intel·ligència artificial juntament amb unes eines d'aprenentatge profund, entrenades, evidentment, i amb moltes dades, moltíssimes, bilions de dades, són capaços de seguir una pregunta, el que es diu un prompt, i a partir d'aquí contestar, no? És a dir, aquest és el que s'està utilitzant majoritàriament per part de la població. Ara bé, ja hi ha en el mercat derivacions de pagament d'aquests llenguatges, d'aquestes eines, i fan feines específiques dirigides a col·lectius concrets, a través de llicències, bàsicament. I sí, evidentment, portem 3 anys, d'aquí a 10 anys a l'abast serà absolutament brutal. Brutal perquè s'utilitzaran no només amb aquestes... amb aquests usos que habitualment s'estan donant per part de la població, sinó en temes més tècnics, que ja s'estan començant, però temes més tècnics com poden ser medicina o poden ser... És a dir,
específics. O les escoles per la formació, no? Per exemple, és a dir, molts professors, de fet, ja alerten que molts adolescents utilitzen la intel·ligència artificial per estudiar o fer treballs.
Sí, de fet, aquí hi ha un... És a dir, jo crec que com totes les tecnologies surten molt ràpidament i la població no pot assumir-les, i evidentment al jovent no se li pot educar sobre aquestes noves tecnologies i eines. És totalment cert. És a dir, hi ha alumnes que estan utilitzant aquestes tecnologies per fabricar treballs. Ja no dic ni fer, fabricar. O sigui, és tan fàcil com dir-li vull això d'aquesta manera i t'ho fa. És a dir, el que és molt important, és bàsic, és fer-li bé la pregunta, o plantejar-li bé el que vols. Això és bàsic, això és fonamental. Però si això ho fas bé, és a dir, el que surt és un text que cada vegada té més lògica. El que passa, comentava fa poc amb una col·lega d'una universitat, que ja s'ha arribat a un punt en què és pràcticament impossible distingir un text escrit per un alumne o per un model d'aquests. El que passa és que aquests models s'inventen coses. Per exemple, en un treball universitari és bàsic posar bibliografia i cites. Hi ha models d'aquests de llenguatge que s'inventen cites bibliogràfiques d'autors que mai les han dit o mai han escrit aquell article. Ja. És a dir, s'ha arribat aquí.
Clar, per tant, s'hauria de regular aquest ús de la intel·ligència artificial. O eines com el ChatGPT, a nivell governamental.
Jo crec que regular això és molt difícil, perquè això està a l'abast de tothom. Jo crec que el que es tindria de fer, es tindria d'haver fet ja, i es tindria de fer, és una campanya massiva, d'educació i de formació. És a dir, un model d'aquests, el que sigui, ChatGPT o Google Gemini o el que sigui, amb una escola. Jo crec que sí, però orientats. Les nens, els nens i les nenes, els adolescents, orientar-los, educar-los, ensenyar-los com utilitzar-los, què sí i què no, desenvolupar-los, ensenyar a desenvolupar-los. Jo crec que això és bàsic. Prohibir és que és impossible prohibir, perquè està al carrer, és que està al carrer.
Tu diries que mou ara mateix molts diners, ChatGPT?
És a dir, molts diners, moltíssims.
Per tant, però clar, els usuaris ho fem servir de manera gratuïta. La trampa on seria?
A veure, és que això és el mateix que internet. Jo recordo que la primera vegada que vaig consultar la web d'un diari, seria l'any 96, em penso, 95, 96. La primera vegada que vaig consultar la web d'un diari, jo vaig poder llegir tot el diari i vaig dir, ostres, i això és gratis. No ho entenia. Literalment no ho entenia. No ho entenia com jo, per tenir un diari en paper, sí que és veritat que tenia de pagar, però per llegir un diari, el mateix diari, no amb la mateixa distribució llavors, però, bueno, sí, totes les notícies, era gratuït i no ho entenia. Bueno, ara
però,
sabem...
Però això s'ha fet com a estratègia per generar una necessitat, entenc, per després acabar pagant, o no?
Evidentment. Aquí anava. És a dir, sí. Jo estic convençut, que d'aquí a, no sé si un any o dos o tres... pràcticament qualsevol ús d'aquests models de llenguatge serà pagant. Jo estic convençut. Ja no dic els específics, els específics d'enginyeria, medicina, arquitectura, això és una altra història, això ja s'està pagant per ells, sobretot els desenvolupament que es fan, però inclús per qualsevol persona serà pràcticament pagant. Es tindrà de pagar potser molt poc, potser a través d'una subscripció molt baixa, però clar, tenint en compte que avui ja hi ha 1.200 milions de persones i aquí 4 dies pues seran el doble i després el doble, evidentment els diners que mouran seran...
Però aleshores no entenc, professor, per què no es regules i per què no entren les institucions en això, perquè al final ja ho estem veient amb VIX, que és una plataforma que va per lliure absolutament, que fa el que vol, que no hi ha límits i que, per tant, aquí no és que legalment no pots entrar amb gairebé res, no? Aleshores, si tenim experiències d'aquest tipus, per què amb la intel·ligència artificial, amb el ChatGPT, no s'està entrant a regular-ne l'ús? Perquè aquí, a partir d'aquí, l'empresa ara, perquè està en un punt més neutre, però la que vulgui... Bueno, neutre entre cometes, perquè tampoc és que ho estigui. Però la que vulgui podrà explicar el que vulgui de la manera que vulgui i amb l'eix ideològic que vulgui.
Ja, però és que... A veure, regular, en aquest cas, ChatGPT, regular-lo, o regular el Copilot de Microsoft, significa entrar a dins de Microsoft o a dins d'OpenAI per dir-li, miri, això vostè pot fer-ho o vostè això no pot fer-ho. Llavors, automàticament, sortirà el tema de la filosofia del sistema capitalista. És a dir, la llibertat de producció i d'elecció. Per això jo deia que seria més útil, jo crec, anar per la banda de l'aprenentatge, de l'educació. És a dir, jo, per exemple, no canvio de tema, Jo, per exemple, jo no estic d'acord en treure els mòbils o les tablets de les escoles. Jo no estic d'acord. Jo crec que el sí que es tindria de fer, el que passa és que és molt més complicat, és ensenyar, educar a com utilitzar aquestes eines.
Sí. Com informàtica, com abans fèiem informàtica, no? Que no es tractava de treure l'ordinador, sinó que t'eduquessin a com utilitzar... El sistema informàtic, sí.
Exacte.
Ja que el tenim aquí, avui també volem comentar amb vostè unes dades preocupants que hem conegut. Segons les últimes estimacions de Càritas, el 38% de la població ocupada a Catalunya és pobra. Són dades molt, molt impactants, insisteixo. El 38% de la població ocupada a Catalunya és pobra. Com s'explica aquesta dada, professor?
Bueno, evidentment, explicar això ens ocuparia més de tota l'extensió del programa d'avui, però, és a dir, anant molt centrant-nos molt, és a dir, Espanya i Catalunya, evidentment, tenen un problema gravíssim, que és una baixa productivitat. És a dir, gran part del producte interior brut que genera Catalunya i Espanya és generat o bé per la immigració o per la mà d'obra, que ara molta d'ella és immigrant, que treballa, però treballa en sectors de baixa productivitat, de baix valor afegit, i això va acompanyat amb salaris evidentment baixos que impliquen estar en risc d'exclusió social i de pobresa. Permeti'm un parell de dades. Espanya l'any 2022, no hi ha dades més modernes, l'any 2022 Espanya tenia la mateixa productivitat que França i Suècia tenien l'any 1996. I l'any 1996 Espanya tenia la productivitat que Suècia i Estats Units tenien l'any 1990. Llavors,
sí, la
hi ha un decalatge...
Ho dic per recordar-ho, és la capacitat que tenim per fer més coses amb menys.
O més, les mateixes coses...
O millors resultats, amb menys temps, o menys recursos, o menys esforç.
Exactament, sí, exactament. Sí. Clar, per això es necessita inversió en tecnologia, en maquinària, etc, etc, i es necessita també inversió en capital humà.
Vol dir que tenim serveis que no són rentables.
Bueno, a veure, sí que són...
Que podrien ser més rentables, perdoni.
Sí, exactament, podrien ser molt més rentables. Però, clar, per exemple, l'exemple que sempre es posa, el turisme. La majoria del turisme que ve a Espanya és un turisme de una capacitat de despesa molt baixa. Amb la qual cosa, evidentment, Espanya ingressa molt per turisme, però per volum. No per despesa unitària. Clar, un turista amb una capacitat de despesa molt alta, que recordo turisme, sector serveis, exigeix coses. Què exigeix? Exigeix que les persones que li atenen sàpiguen idiomes, demana instal·lacions, demana inversió, demana bones vies de comunicació, és a dir, demana coses. I per aquestes coses s'ha d'invertir molt. Perquè Espanya pogués incrementar els salaris o Catalunya i baixar la tassa de pobresa i d'exclusió social, es tindria d'incrementar la inversió en capital humà i en tecnologia i maquinària per fabricar i elaborar coses o oferir serveis de més valor afegit. La productivitat pujaria i els sous podrien pujar.
Clar, aquestes dades sempre diem que contrasten molt amb els pronòstics macroeconòmics. És a dir, Espanya és un país que està creixent econòmicament, però, en canvi, la gent viu pitjor.
Sí, és que a Espanya, en general, tots els països, però jo crec que Espanya és un exemple molt destacat. A Espanya hi ha dos relats que són totalment diferents. És a dir, un relat és de que Espanya està creixent més que la mitja de la Unió Europea, el qual és veritat. Un altre relat, que és el que maneguen els polítics i el govern, etcètera, etcètera, un altre relat és que Espanya és un dels països d'Europa on més persones estan adscrites a la Seguretat Social. I és veritat. Un altre relat és el que diu que la tassa d'atur, el decreixement de la tassa d'atur és dels més elevats d'Europa, el qual és veritat. Però després hi ha un altre relat paral·lel, que evidentment els polítics i el govern no parlen, i és el relat de que un de cada tres nens a Espanya està en risc de pobresa. O bé que a Espanya la tassa de d'exclusió social el coeficient Gini, la desigualtat social, és de les més elevades. O bé que a Espanya hi ha 750.000 persones que són els contractes fixes discontinus, que poden estar inactius, però que consten estadísticament com a persones ocupades. O bé que la tassa d'activitat a Espanya és del 59% i la de Suïssa és del 82%. És a dir, hi ha dos relats, un que parla d'èxit, de que Espanya és el país que més creix, però un altre, que és el que vostè deia, que afecta a les persones, que té nom i cognoms, que explica una altra història. Evidentment, el relat que triomfa o que s'espanteix més, sí, és el primer.
La bandera és el primer, clar que...
Sí, perquè el segon és lleig.
I perquè el segon té moltes arestes. Per exemple, també un 32% dels menors de 18 anys pateixen exclusió social. Sí. Aquí tenim un problema grandíssim.
Sí, però està amagat, en concret en Espanya, està amagat per diverses raons. En primer lloc, Espanya i Itàlia... Itàlia també entra en aquesta categoria, la institució social encara té molt pes la família, i la família fa d'amortiguador social. És a dir, a Espanya podem trobar joves de 32, 33 anys que encara estan visquent amb els seus pares. A Dinamarca, a Suècia, a Noruega, és molt normal que un noi, una noia de 18, 19, 20 anys marxi de casa. Espanya té una tassa d'atur juvenil que pràcticament triplica la de països com Dinamarca. O... Llavors, clar, és a dir, com queda camuflat el problema que dèiem abans de les persones amb nom i cognoms, queda camuflat per una estructura social que de moment està aquí, de moment està funcionant, no? Si vostè em pregunta, vale, però si això no es reverteix, si la productivitat de vida no augmenta, si els salaris no augmenten, si la situació social es va degradant, sí. Què passarà d'aquí a 10 anys, per exemple? No tinc resposta a aquesta pregunta.
Per això que en polítiques socials, i sobretot en temes com l'habitatge, que són d'emergència, i que si no es resolen ja no a mig o llarg termini, sinó hi ha alguna solució més a curt termini, doncs l'impacte social també serà important d'analitzar. Santiago Núñez Becerra, gràcies com sempre per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies a vostès, bon dia.
Una pausa i anem a la peixateria.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Si em compro un Skoda seminou, per mi és nou, oi? I si em pregunten, dic que en tinc un de nou, un de seminou o un de nou seminou.
Vine de l'1 al 8 de desembre a la xarxa de concessionaris Skoda de la província de Barcelona i descobreix descomptes increïbles en vehicles seminous i d'ocasió d'Skoda Plus, que per tu sempre seran nous.
Sí. Lluís, per fi! Ja han vingut les Galeries del Tresillo a muntar el llit?
Sí.
I aquesta veu? Que t'ha despertat?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo celebrem la Cyber Week. Rebaixes de fins a un 60% durant tota la setmana a matalassos, sofàs, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Torna al Liceu l'Elisir d'Amore de Donizetti i la cèlebre producció de Mario Gas. Amb les veus de Javier Camarena, Michael Spires, Serena Sáenz i Priti Yenge. Del 22 de novembre al 15 de desembre. Entrades a liceu.cat.
Catalunya Ràdio.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina presenta l'exposició La muntanya anàloga, amb obres del cineasta Michelangelo Antonioni i el fotògraf Luigi Ghirri. Una mostra concebuda a la manera d'un assaig visual per Frederic Montornès. Fins al 15 de febrer a la Virreina Centre de la Imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
I si la teva parella perfecta visqués en un univers paral·lel, l'aniries a buscar? Desaparellats explica la història d'una parella que descobreix universos paral·lels amb noves versions d'ells mateixos. Una comèdia de Ramon Pardina, dirigida per Roc Esquius, amb Esther López i Ricard Ferrer. Fins al 25 de gener, a l'Espai Texas de Barcelona. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Hola, bon dia, Fel.
Què tal?
Bé.
Aquí estem, tu, escolta'm, una eufòria per aquí a Girona.
Oh, hòstia, tu, esclar, us hem de donar les gràcies als culers.
Sí, home, sí, hòstia. Vam dir, no s'ho faran sols. Gironistes, gironins, gironines...
Només per això ja val la pena que el Girona estigui primera, veus?
Ho veus? Si no,
sí.
Aquesta ràbia que us fot, i en canvi...
No,
Sí, home, sí, com voltes per Barcelona hi ha notes.
Jo no soc de Barcelona, a mi què m'estàs explicant?
Ets de Sabadell, home, saps? I teniu aquesta cosa de capital. Sou de la capital.
Ei, doncs, bon dia, amics.
Carlos Goito, un altre de Sabadell.
Mira, sí. No, jo vull explicar una anècdota. No sé si estaré revelant alguna cosa que no puc revelar, però em vaig trobar en clubers al Liceu.
En clubers?
Sí.
Anava a veure el Liceu, clubers?
Home, bueno...
La gent d'esports aquí a Catalunya Ràdio, hi ha un nivell...
Tenim nivell, saps? I ens vam trobar allà i en una de les parts, de les mitges parts...
No ho hauria dit mai.
Sí, anava amb una altra persona. Collons, anava a veure l'Elixir d'Amor.
Amb el Sotiet. Sí. Ho va posar a Instagram. Anava amb el Sotiet. I vaig pensar, ja si es troben a Manxuridera.
Ens vam trobar, i tant que ens vam trobar. I vam estar xerrant un moment. I tu creus que el primer que em va dir què farem aquest cap de setmana amb el Girona? Però vaig veure, jo pensava que realment el que li interessava és, aviam, que el Girona, saps? Però no, ja ho vaig, ara ho he entès.
L'interessava el Madrid. Esclar. No, perquè el David és de...
Ah,
no,
David o l'interessava el Barça.
L'interessava el Girona.
L'interessava el Barça.
David és molt del Girona, que és
sí.
Caldes de Malavella.
Així m'he equivocat jo.
Sí,
disculpa'm, disculpa'm.
Vas equivocat.
Vale. És que de seguida us veig a les tertúlies.
M'he equivocat.
Ara les tertúlies de seguida...
No, ara ve el planxar, el Carles Planxar.
Sí, ho sé.
La Tudela
ha fet un punt. Ha fet un punt amunt, aquesta tertúlia.
Sí.
Saps? Amb un tio que ha trepitjat camp de futbol, saps? És molt fàcil.
Però no per falta d'una persona, sinó perquè ha entrat en planxar. Vull dir, No, collons.
Si tu et ve un tio... Jo he fet tertúlies de futbol. Què he fet jo en el món del futbol? Què he fet? Res.
Ets el president de l'Arbúcies, ets el president.
Però el president no juga pas a futbol, gestiona.
Oh, collons, gestiona. Esclar que no.
Però en canvi en planxar, collons, ha estat allà a les banquetes, ha estat petit. Vull dir, tu pots dir, hòstia, és que aquest entrenador, què saps tu? Ara, un tio com en planxar, patamba, aquests tios en saben, home.
Ho he dit alguna vegada. Un dels arguments d'en planxar és, vosaltres no esteu en els entrenaments, vosaltres no sabeu... Això ho ha dit.
Ara imagina't, ahir que vam anar de vol a les franqueses, que ho hagués dit, hòstia, ahir en Xuriguera venia de 3 dies de llit amb febre, i ahir va rendir...
Que encara em dura, feixades, que encara
em dura.
Amb un
fred que fotia allà dins aquella carpa de la festa de la mongeta del Ganxeta a les franqueses, i el públic potser va veure-ho dedicat a en Xuriguera avui. Tu saps el que ha passat en Xuriguera aquesta setmana amb els entrenos que hem fet?
Gràcies.
Que no ha vingut a cap d'entreno.
Ja.
Saps què vull dir? Però s'ha d'estar dins per poder parlar de les coses.
Hòstia. He passat una nit feixades avui amb una tos que tinc...
Va agafar un atac de tos a dalt l'escenari que aquell micro em pensava que rebentaria. Només li va faltar fotre una reuma per allà sobre l'escenari.
Què vas fer?
Collons que a la Renaixença, en aquell bar que estem del segle XIX, i car d'una fred de Maria Santíssima.
Voleu rodar tant gravat a comarques?
Allà hi falta una llar de foc. Total, que m'he agafat un gripasso que des de dimecres passat que estic malalt.
Avui
i vaig estar tancat
lleig.
I ahir vaig sortir a les franqueses, a Llerona, que amb feixades ho van brodar, però, collons, jo anava a mig gas. I com m'apretava una mica, em sortia el pulmó per la boca.
Jo li vaig dir, tu aguanta aquí darrere, que no ens entrin per les bandes. Jo ja em vaig a l'atac, saps què vull dir?
Sí.
I deu haver acabat amb algunes guins, doncs m'ha fet algunes guins, potser.
Aquesta nit, nen, ui... L'he passat puta, l'he passat
molt. Però no pren res?
Ratafia, m'ha dit el tècnic.
Ara que no hi ha en Peyu, avui serà molt lleig, que en parlem, però demà, quan entri en Peyu, m'agradaria que li preguntéssiu per les estufes de
car d'un mes que intenta engegar les estufes.
Compra estufes,
li salten els diferencials o...
No, compra estufes d'aquestes de bombones i tu penses que hi ha collons d'engegar-les? Anem fent el programa i sentim crec. Saps allò que has d'apretar? Doncs la bombona i després crec. I portem poder 15 dies i va comprant estufes, i els hi canvien. Ara te la canviarem, Peyu, no pateixis. I allà dins el camerino, i car d'una rasca, nano, que ara et dirà, hòstia, heu aprofitat avui que no hi soc. Demà l'emplacem a que es defensi.
Sí, demà ja vindrà, que ha tingut uns lios aquests dies.
Sí, ja ho està constipat amb un gripasso, també.
Sí, esclar, també. Jo, perquè
la Mercè, però per què els abrigueu?
Collons, ja anem abrigats. És que és...
La Mercè,
sota, porta 25 capes allà sota,
Ah, sí?
Allà, sota el seu vestuari de Renaixença.
I en Tordera, l'Arnau Tordera?
En Tordera?
Neoprè, un vestit de neoprè porta.
Ves fel que el teu pare no vingués a veure't un dia i allà agafés tota la malaltia que va agafar i tot allò, que va acabar morint.
Pobret.
No us sento, sí? Hola? Sí,
no, dic que...
Va venir...
El seu pare...
Sí, va venir un dia...
29 de desembre, tots a l'aeroport, a dir-li adéu.
Fem-ho?
Sí,
fem-ho, no?
Amb pancartes, una unitat mòbil... Feixades ets un campion.
Per què se'n va? On se'n va? Al cel.
Se tornarà a Tenerife.
Al cel.
Que et va bé. Baixa la terra, et saluda un temps i se'n torna a fer un avió i se'n va al cel.
Això seria l'hòstia, eh?
Home, i tant que seria l'hòstia. I tant.
A la vida? Hòstia.
Hòstia, d'on bé que aniria.
Seria un moment parit, eh?
Ja podríem, ja podríem fer-ho abans.
En tant marxaríem.
Si han de tornar, ja ho podríem fer-ho abans.
Sí, tant. Sí, hòstia, estaria molt bé, això, veus? Ara, algú que investigui tot això, si fos possible. Seria
algun teòleg. Algun teòleg. Sí.
Aviam, no sé.
Jo, tot escolta, arribarà. Escolta, avui la Renaixença, Judit Mascó.
La Judit Mascó, hòstia, boníssima, Estrempada, la Judit Mascó. Què
ens has de dir, Uah,
clar, vosaltres la teniu aquí cada setmana, punyeteros. Vull dir que... I parlem de la capa.
La capa?
Que és una capa, saps? Les capes.
Avui en Madí anar a parlar que es van prohibir les capes perquè amagaven coses. Sí. Doncs, mira, seguint el tema d'en Madí, ho parlarem a la Renaixença.
Escolta, però no hem dit que ja no escoltaríeu la tertúlia. Fem una secció diferent aquest any per no haver de sentir la tertúlia. Veig que tot i així insisteixes, Xurguera.
Bueno, hi ha temes que m'interessen, hi ha temes que dic, algun dia, una altra vegada, saps? Però hi ha temes que sí que m'interessen.
Home, avui ara tenim temes que t'afecten, sí, no?
Sí, i carai, collons, jo sóc un oient del Matí de Catalunya Ràdio. Això m'agrada molt. I, collons, que ho trobo molt potent. I, bueno,
puc saludar? Ara has d'acabar dient, puc saludar?
Puc saludar?
Sí, home, sí,
vull saludar el pare d'en Feixades, el cel sia.
No, que ara està a la Terra, ara ha vingut a veure'l.
Ara ha vingut a la Terra, sí. És com allò de Ghost, saps? Ghost? Saps com la pel·lícula Ghost?
Quina pel·lícula Ghost?
Ghost, aquella que fa
ceràmica. Aquella de Tenerife, fa ceràmica la de Tenerife?
Va, no sigueu cabrons.
Cel Feixades, Carles Soriguera, fins després.
Adiós.
Una pausa de seguida de tertúlia esportiva.